Molt bon dia, Sílvia.
Avui ens asseiem al pupitre amb persones vinculades a l'ensenyament perquè ens expliquin les seves vivències, posin en marxa el retrovisor de la memòria, mirin enrere i recordin amb nosaltres com era l'escola que vam viure en primera línia. I ho fem, primer de tot, conversant amb la mestra jubilada Paloma Soler, a qui saludem. Paloma, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
La Paloma Soler, que va treballar durant 29 anys a l'escola Circell de Moja, tota una vida.
Sí, a l'escola Circell, però després he treballat 40 anys de mestra en altres llocs, o sigui que en total són 40 anys de professió.
Com era l'escola durant aquests 40 anys? Quin record en tens ara mirant enrere de com fèieu classes, com estàveu a l'escola, com era aquella escola?
Bé, doncs jo crec que els punts bàsics i els pilars no han variat o no haurien d'haver variat massa. Jo el que recordo és que quan vaig començar hi havia més nens que els que ara hi ha a classe, però de totes maneres els puntals jo crec que són els valors que han d'estar treballant i insistint en els valors que han d'estar presents en tot el que és espai i temps educatiu, escolar, extraescolar, menjador, bueno, i no cal per descomptat haver el temps familiar. I després també, òbviament, tot el que ara es parla tant de la comprensió lectora i les matemàtiques, que clar, òbviament, una comprensió lectora és bàsica no només treballar-la a la classe de llengua, sigui catalana, castellana, sinó que és bàsica per poder entendre tots els aspectes, tot el que llegim. Si tu llegeixes un text de medi, però no entens el que estàs llegint, no pots comprendre ni aprendre res del que, i dels continguts. Pel que respecta a matemàtiques, doncs igual, hem d'aprendre unes estructures bàsiques que ens permetin assolir eines bàsiques de la vida quotidiana. A part de que experts diuen que les matemàtiques desenvolupen les estructures mentals, les quals ens donen aquestes eines per tota la nostra vida. Vull dir, que ara hi hagin màquines que puguem fer operacions complexes, doncs d'acord, però saber bàsics com és agilitat mental, càlcul mental i saber restar, multiplicar amb una certa agilitat per, ja et dic, per la vida quotidiana, són bàsiques, si no ens falten eines per saber-nos desenvolupar socialment. No sé, hi ha coses, a part d'aquí, podem anar a intentar millorant, avaluant cada dia tot el que fem de més a més, tot el que ens serveix per millorar, però és clar, hi ha unes coses bàsiques que són el que ens obren la porta, les obren les portes i ens donen accés a tot el coneixement en el sentit més ampli, segons la meva opinió.
Paloma, durant aquests 40 anys de trajectòria com a mestra, vas veure com, evidentment, formant part de la societat, com la societat ha canviat i també l'escola amb les noves tecnologies. Quin efecte creus que va tenir? Perquè tu també ho vas utilitzar com a recurs educatiu en la teva etapa final de mestra a l'escola. Quin efecte creus que han tingut aquestes noves tecnologies, l'aplicació d'aquestes eines a l'aula?
Doncs bé, bueno, final i bastants anys abans de la meva jubilació. També, bueno, m'agradaria recordar que l'escola Circell va ser les primeres, per no dir la primera que tinc, jo que tinguem coneixement, va ser la primera en estar enxarxada tota l'escola i poder i començar a treballar doncs, fent servir tots aquests recursos. Home, sempre amb tot s'ha de veure els espais, tot el que puguin ajudar a facilitar i a donar eines per millorar tot el que és el procés educatiu. Però, clar, sempre tenint en compte el que hi ha abans. Per ajudar, per imposar coses noves no vol dir que hàgim d'abandonar tot l'anterior. Sempre hem d'anar millorant, implementant, però sense abandonar tot el que sabem que funciona. Per exemple, no ho sé, ara se'm passa pel cap, per exemple, la roda. La roda s'ha inventat des de la prehistòria a casa i sabem que la roda és rodona i que necessita un eix per funcionar bé. Fins a hores d'ara, no sé, jo almenys no conec algú que funcioni millor que pas que sigui rodona. Ara sí, podem millorar-la. Com? La podem fer més ampla, més resistent, amb menys pes, no ho sé, la podem anar millorant de totes maneres, però la base és rodona i té un eix. I a partir d'aquí podem fer tots els canvis i millores que puguem trobar.
La Paloma Soler va ser la pregonera de la Festa Major de Moja i recordem el seu pregó, entre altres aspectes del contingut, com exposant les seves vivències a l'escola, el vincle que hi havia entre l'escola Circe i el propi poble amb projectes que van ser mereixedors de guardons, per exemple, explicant la Festa Major de Moja i que van tenir un tractament educatiu que van mereixer premis Baldiri i Reixac.
Sí, va, òbviament és que jo bé, no concebeixo, almenys crec que hauria de ser sempre així, que l'escola no pot estar mai aïllat de tot és el seu entorn. L'escola la formen no tan sols els alumnes i els mestres, sinó que és tota la societat en si. Jo sempre he dit que l'escola Circella és la que és, doncs gràcies a tot el que està dins l'escola, però també a totes les associacions de pares, els pares, l'Ajuntament, totes les entitats que han anat contribuint a millorar i a facilitar aquesta tasca educativa. I és que així ens hauria de ser. Òbviament, també, quan parlem de tot això, de com es pot millorar l'escola, no sé, modestament, clar, és que l'escola ha canviat, no l'escola, la societat ha canviat tant que ha de ser un plantejament molt més ampli, bueno, com tots els experts ja faran, no? No m'atreviria a dir-ho, però és que és tan ampli que no es pot tractar només el tema escola. Des de sempre, i basant-nos en la nostra pròpia experiència, es veu que tot, quan es tracta globalment, és quan sembla que vagi millor, diria jo, no sé.
I ara falta tractament global.
Bé, doncs tal com, no sé, l'experiència pròpia de la nostra escola ens demostra que quan s'ha de tractar, que és global, l'escola no funciona com una cosa a part del món, sinó que és un tractament global, que la societat ha canviat molt en aquests últims anys i que, òbviament, no pot ser que només es vulgui millorar i avançar en l'aspecte pedagògic, sinó tenim en compte tots aquests altres aspectes que ens rodegen.
Doncs, Paloma Soler, gràcies per aquestes aportacions, per aquestes reflexions, per acompanyar-nos al pupitre en aquesta secció del Penedès en Xarxa i que vagi molt bé. Una forta abraçada, Paloma.
Doncs moltes gràcies i ja sabeu, a la vostra disposició.
Fins la propera.
Gràcies.
I seguim recollint les impressions de més persones que han dedicat tota la seva vida a l'ensenyament. Ara ho fem conversant amb una altra mestra jubilada, la Joana Sánchez. Joana Sánchez, què tal? Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tota una vida dedicada a l'escola. Molts anys a l'escola Circe de Moja, també, no?
Sí, molts, molts. Quasi 40.
I jubilada ja fa una colla d'anys.
Sí, jubilada fa 13 anys.
13 anys. I quins records en té del seu pas per l'escola Circe i l'evolució de l'escola Circe? Quins records té d'aquella època?
Bueno, intentaré fer un petit resum.
Sí.
Abans de tot vull dir que jo començaré dient que en cap moment vull fer una comparació entre l'escola d'abans i la d'ara. Uh-huh. No vull ni puc, perquè fa molts anys que em vaig jubilar i, com he dit abans, i estic una mica descontextualitzada, però bueno, segueixo pensant com a mestra, eh? A vegades, massa i tot, per allò de la deformació professional.
Perquè un es pot jubilar de la feina, però de ser mestra mai, mai es jubila.
Mai, mai, mai. Llavors, també perquè penso que totes les èpoques, totes les mestres, totes les comunitats educatives han fet el que han pogut i molt més. Ara passo a fer una mica de resum dels meus records.
Sí.
El record que tinc dels meus 40 anys d'escola és bo, en general bo. L'escola Circe, i bueno, abans de l'escola Circe jo vaig estar 4 anys a Medina Sidònia, el poble on te vaig néixer. Però bueno, me refereixo a aquí, a l'escola Circe. Nosaltres treballàvem en equips de cicle i d'escola. seguint sempre uns objectius que estaven presents en el nostre projecte curricular i en el nostre projecte educatiu, que era obert i sempre estava en contínua revisió i actualització. Un dels nostres objectius principals era la lectura i la comprensió lectora, perquè, com és ben sabut, és la base de qualsevol altre aprenentatge. Després feien molts exercicis de memorització, perquè consideraven la memòria com un múscul que s'ha de treballar i exercitar, per la qual cosa pues, memoritzaven poemes, les taules, teoremes, continguts de geografia i d'història, altres conceptes que, però això sí, prèviament havien estat explicats i havien estat entès per les alumnes. Perquè la memòria, entenc jo, que és bona treballar-la, sobretot de petit. No és bo memoritzar sense entendre, però si s'ha entès la cosa, jo crec que és molt beneficiosa. D'altra banda, els mètodes estaven també en continu dinamisme per tal d'adaptar-nos a l'evolució de la societat i a la diversitat de l'alumnat. En aquest sentit vam introduir, bueno, he de fer un parèntesi, sí, que quan jo vaig venir aquí l'any 74, doncs fèiem una escola, com he dit abans, tot el que podíem, una escola més aviat tradicional, però de seguida ens van anar introduint pues, modificacions i mètodes nous i això. Per exemple, en aquest sentit vam introduir els racons al parvulari i el treball per projectes d'aula i d'escola. Me'n recordo, i tinc molt bon record, del projecte d'escola, que cada any triàvem un tema i lo treballàvem, els diferents aspectes d'aquell tema, lo treballàvem des de parvulari a cicle superior. Llavors, aquest projecte, quan estava acabat, cada any era un tema diferent, i aquest projecte, quan estava acabat, lo presentàvem al Premi Valdir i Reixac. I, de fet, van guanyar bastant vegades aquest premi. Aquest premi era l'otorgava la Fundació Lluís Carulla, que era per, i estava, la seva finalitat era estimular a les escoles catalanes i que treballaven en català, sempre per millorar la llengua catalana.
I es van obtenir una bona pila de recursos per la biblioteca.
Com?
Que es van obtenir una bona pila de recursos per la biblioteca gràcies a aquests premis.
Sí. Tots aquests premis els van sempre utilitzar per a, després més endavant parlo una mica de la biblioteca, i els van utilitzar per a anar creant la biblioteca. Després van fer la introducció de les noves tecnologies. Van anar creant l'aula d'informàtica, que al principi van començar per un ordinador en les classes i després ja vam reunir tots els ordinadors a un aula i llavors vam crear una part curricular perquè els nens de totes les aules anessin passant per aquella aula com a part de l'horari i de les seves activitats curriculars. Després el professorat feia cada any cursos de formació i aprofundiment de nous mètodes d'ensenyament. I després vam posar en marxa la creació de la biblioteca escolar i vam introduir el servei de préstecs de llibres a los alumnos. I també vam posar en marxa aquí a l'escola, no sé què any va ser, però jo crec que va ser per l'any 80 o així. No, va ser més tard, per el 90. Els 90 avançats van posar en marxa el menjador escolar, que tampoc no hi havia. Uh-huh. Però en tot això no vull dir que la nostra tasca sempre hagi estat fàcil, perquè està clar que la tasca educativa no és fàcil ni abans, ni ara, ni mai. En aquest sentit, vull ressenyar també el paper de les famílies i les AMPAs, que sempre ens recolzaven i amb les que comptaven per fer la nostra feina. I em consta que avui dia segueixen així, Jo el que sí penso és que l'escola d'avui s'enfronta a una grandíssima diversitat de l'alumnat i que en funció d'aquesta diversitat l'escola ha de poder ofertar una educació molt personalitzada. I per això vull reivindicar des d'aquí més recursos, sobretot humans, per l'escola, perquè l'escola i el professorat actual puguin proporcionar als nens i nenes totes les eines necessàries per assolir els reptes d'aquesta societat tan canviant i fins i tot tan exigent. Jo aposto per el nostre professorat actual i per tota la nostra comunitat educativa, de la qual no ens hem d'oblidar en cap moment, que és el pilar de la nostra societat. Jo els encorajo a tots que ho aconseguirem. Molts ànims per continuar endavant i treballant, encara que de vegades tenim decepcions i desil·lusions, però sempre hem de seguir endavant.
Un missatge a Joana Sánchez d'Optimista que, entre altres coses, apela també a les administracions a dedicar-hi més recursos. Sempre són necessaris prioritzar l'ensenyament en totes les èpoques i actualment també, no, Joana?
Sí. Sobretot hem de dotar les escoles de molts recursos humans, sobretot, clar.
Doncs queda clar el missatge. Joana Sánchez, moltes gràcies per atendre'ns, per oferir-nos aquestes experiències, per condensar totes aquestes vivències amb aquesta trajectòria tan prolífica a l'escola Circell de Moja. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, a vosaltres, una abraçada també. Vinga, adéu.
I ara, després de conversar amb dues mestres jubilades, volem recollir el testimoni d'una altra persona que també va estar implicada directament en el món de l'ensenyament, però des d'una altra perspectiva, des de l'assumpció de responsabilitats en un ajuntament, perquè ara conversem amb l'exregidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, Lídia Girona. Aquí saludem, Lídia Girona. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Ja fa més de 20 anys, del 2003 al 2007, que va ser regidora d'ensenyament de l'Ajuntament d'Olèrdola. Com recorda aquella època?
Bueno, a veure, jo primer que vull dir és que jo no soc tècnica en res i sí que especialitzada en res d'ensenyament i cap cosa d'aquestes. Llavors, pues, clar, hi ha moltes coses que potser no te les podré contestar, no? Jo em puc limitar a el que jo vaig fer en aquell moment i a el que jo vaig viure. Jo tinc molt bons records. Jo em vaig implicar molt amb l'escola Bressol, perquè quan vaig entrar-hi vaig veure que hi havia una problemàtica i que es tenia que resoldre, i em vaig ficar molt amb les escoles, i en el que era per volar, i bueno, quan les escoles del municipi, l'escola el Circell i el Rossend Montaner, clar, són unes escoles que aquestes ja funcionen directament des del Departament de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament, i clar, amb això no t'hi pots posar. L'únic que pots fer en quant a aquestes escoles és ajudar-les amb tot el que pugui dependre de l'Ajuntament, facilitant-los tot el que es pugui. Però en quant a temes tècnics d'ensenyament, doncs, esclar, jo amb això no ni m'hi vaig posar ni podia perquè no sabia.
De fet, una mica la funció segurament en aquest àmbit d'ensenyament d'un municipi en molts casos es tracta d'acompanyar, segurament atendre les demandes que surten des dels centres.
Bueno, sí, jo quan vaig entrar, el primer que vaig fer va ser doncs, bueno, apuntar-me a un munt de cursets i coses que feien la Diputació i Rosa Sensat per tal d'anar aprenent i anar agafant opinions d'altres escoles i d'altres mestres. I llavors doncs, bueno, doncs jo anava als consells escolars i tenia totes les sol·licituds que em feien intentant fer-los contents i donar-los el màxim del que podia. Jo lluitava per les meves regidories. Però esclar, tot era a nivell d'ajuda des de l'Ajuntament, no a nivell d'ensenyament.
I comentava aquesta implicació més estreta, més directa amb les escoles Bressol, clar, perquè la gestió llavors era directa, depenia directament la gestió de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Clar, en qualsevol Bressol era completament diferent, perquè les escoles Bressol depenien de l'Ajuntament. I llavors tant el projecte educatiu com el projecte curricular estava fet d'acord amb la manera de pensar de l'Ajuntament. Quan jo vaig entrar-hi, bueno, aquí sí que em puc explicar una mica més. Quan jo vaig entrar-hi, l'ambient que hi havia a l'escola era un ambient que jo vaig creure o vaig veure que era més adequat a nens més grans. O sigui, era més adequat a nivell de parvulari, perquè tenien taules, tenien cadires, els nens tenien el que es deia la mestra i després si la mestra li venia de gust canviar i una altra cosa tenia que fer llavors, i en cap moment es respectava a l'infant, o sigui, se li respectava el que ell en aquell moment hagués tingut ganes de fer. Com per exemple, doncs, no sé, si la mestra deia que tenia que pintar, els nens tenien que pintar com si en tenien ganes, com no. Llavors, vaig anar a Rosa Sensat per assessorar-me, per veure què podia fer, i vam arribar a un acord, vam venir a fer classes amb les mestres per tal d'assessorar-les, les mestres els hi va agradar aquest nou plantejament, i el que vam fer va ser canviar-ho tot, canviar tot el sistema i tot el que hi havia en aquells moments.
Un canvi que passava per respectar aquest ritme de l'infant, una qüestió, un criteri pedagògic que s'ha mantingut.
Bueno, es va mantenir fins que jo hi vaig ser-hi. Després tinc entès que les coses van canviar molt, perquè com que el primer que van fer va ser externalitzar les escoles, clar, llavors jo no sé si l'Ajuntament continuava amb el mateix projecte educatiu o projecte curricular que vam fer nosaltres, o el van canviar, no en tinc idea, no? Però en principi el canvi que van fer va ser aquest, doncs, respectar més a l'infant, donant l'opció a les aules de que el nen pogués moure's entre 3, 4 o 5 activitats diferents i que ell escollís el que volgués fer. I la feina del mestre era més d'observar per veure com aquests nens anaven desenvolupant i anaven aprenent. No era tant de dirigir el que tu volies que fessin.
I des de qualsevol ajuntament cal donar suport i estar atents a les demandes que puguin plantejar les escoles, en aquest cas l'escola Circe i l'escola Rosa Muntaner, a Olèrdola.
Bueno, jo sé que ara ha agafat la regidoria d'ensenyament la Cina, l'alcaldessa, jo sé que ella està molt implicada, jo sé que ella farà tot el que calgui i jo sé que s'entregarà tot amb ells, perquè a més ella havia sigut de l'AMPA i també havia estat molt implicada. Llavors ella sí que penso que ara anirà tot molt bé i que tot podrà sortir com les escoles desitgen i necessiten.
Doncs ho deixem amb aquest desig. Lídia Girona, gràcies pel seu testimoni. Va ser regidora de l'Ajuntament d'Olèrdola, regidora d'ensenyament en aquest cas del 2003 al 2007. Gràcies pel seu testimoni, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies, fins la propera.